Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Què tal, companys?
Bon dia.
Com esteu?
Bon dia.
Bon dia.
Tot bé?
Molt bé, m'ha agradat aquest moment.
Aquest moment corre-corre, no?
Sí.
Aquest moment corre-corre.
Sí, era una mica a dimensió desconeguda. Ara que...
Ara que
ha tornat.
Ja.
Què està passant?
Bueno,
és un cliffhanger, però
mira,
de
està
sèrie.
Passant, que està passant. Està passant. Està passant. Està passant. Toni de la Torre, Pepito, bon dia.
Bon dia.
Abans de començar... Ah, sí, espera, Toni, que tenim aquí
sí,
un altre llibre. Escolta, una altra cosa no, però fabriqueu llibres aquí, escolta'm.
Bueno, la màquina.
La ciència de Big Bang Theory, un llibre de divulgació que té com a... Espera't, l'altre, que m'ensenya l'altre, la teoria de l'imbècil, del Pep Prieto. No, no és que li
Pep,
diguem
no
vell.
Ocupis, no ocupis, a poc.
Aviam, va, feu la falca. La ciència... Però què foteu, un llibre de ciència de Big Bang
Theory? Sí, no, aviam. El llibre es diu La ciència de Big Bang Theory. Jo només he posat la part de Big Bang Theory, que he dit, clar, l'altra part l'ha posat el Ramon Sararols, i és un llibre impulsat per la Fundació Doctor Antoni Esteve, que és gratuït. Us el podeu descarregar gratuïtament, sí, perquè la finalitat és divulgar el coneixement científic. I el podeu descarregar al web de la Fundació, és www.esteve.org/Big Bang. I aquí ja trobareu el llibre per descarregar.
esteve.org/Big Bang.
Big Bang. I aquí trobareu aquest llibre, que el que fa és fer un recorregut, ara que s'acaba la sèrie, fa un recorregut per tots els conceptes científics que apareixen a la sèrie, evidentment a la sèrie, tractats amb humor, però amb molt de rigor, i la idea és que a partir de, no, a partir d'episodis i escenes que els espectadors recordin, s'endinsin, tinguin l'oportunitat d'endinsar-se en conceptes que la sèrie tracta, com per exemple la teoria de cordes, el gat de Schrödinger, bosons, fermions, el bosó de Higgs, què és el CERN, no? Hi ha tota una llista, no us faré tota la llista sencera de conceptes que apareixen a la sèrie, no? Però la sèrie realment, en 12 temporades, ha tractat molts temes, i des de la Fundació Doctor Antoni Esteve pensàvem que podia ser un bon vehicle per fer que aquest, no? Aquest coneixement científic arribés a...
La ciència de Big Bang Theory es pot baixar gratuïtament a la web de la Fundació del Doctor Esteve, que és esteve.org, i es diu La ciència de Big Bang Theory, amb Ramon Sararols i Toni de la Torre.
Sí, sí.
El de la teoria de l'imbècil no és el llibre... És a dir, el teoria... Per Pep Prieto, no penseu...
No és que el llibre sigui la teoria, de l'imbècil.
Efectivament. És un llibre que ha fet el pròleg la Llucia Ramis, que aquest sí que s'ha de pagar, òbviament, com es paguen els llibres. I em pots explicar, sisplau, de què va?
És barat, aquest, val 12 euros. Soc barat, jo, com a conclusió. És una novel·la que reeditada, perquè la vaig treure el 2011 i ara ha tornat a sortir més a l'engròs, perquè va ser editat més en petit comitè, diguem, i ara ha sortit amb una editorial més gran, que és Apòstrof. I és bàsicament la història d'un periodista parlamentari que descobreix que tot el que escriu es fa realitat. Per tant, això li degenera, a banda de les conseqüències socials que això comporta, descobreix que només pot fer el mal amb aquest poder. Em va semblar que era una gran metàfora de la relació entre periodisme i política actualment. I és una novel·la bàsicament de ciència-ficció barrejat amb certa ironia.
Bueno, és que també és molt la dimensió desconeguda.
També.
Perdó, que ho estic veient tot, dimensió desconeguda avui, però...
Sí. De fet, és així. És la intenció que portava i, vaja, evidentment no té la vocació divulgadora del Toni, que segurament serà més útil, però que té un component de diversió que espero que arribi tothom.
El paper ha escrit La teoria de l'imbècil, és que si ho dic al revés queda fatal, i que és un llibre que ja ha escrit fa temps, però que ara està reeditat amb una editorial més gran.
Exactament.
La sèrie destacada d'avui és una que torna amb la segona temporada.
Sometimes when you love someone, you will do crazy things.
New York.
Why are you and Villanelle so interested in each other? She's instinctive and it's flamboyant.
Wow, you look amazing. Can I take a picture of you for my Instagram?
No, of course not. Get a real life.
If she's alive, you need to find her.
Vam explicar alguna cosa?
Home, doncs això és Killing Eve. Killing Eve, que va ser una de les...
Anglès, dic, bueno,
aquesta escena de... Em puc fer una foto amb tu a l'Instagram? No,
tira.
És una sèrie que va ser una de les revelacions de l'any passat, Killing Eve. Va tenir una primera temporada magnífica, que el que feia era proposar un duel entre una assassina i un agent del servei d'intel·ligència. I ha tornat amb la segona temporada, que podeu trobar ja a l'HBO, que manté intacte aquest esperit juganer i la voluntat de desafiar constantment convencions. Les dues dones protagonistes, de fet, són dones molt, molt particulars. Pel que fa al retrat de la dona en el món de les sèries, són dones que estan tota l'estona intentant desafiar el retrat arquetípic. I tenen una personalitat que es mou, diguéssim, en una, podríem dir que és un joc del gat i el ratolí, no?, el que porten sí. Entre totes dues.
És donar la volta al gènere dels espies, també, que ja també és un cliché en si mateix, no?, la típica agent especial que persegueix la típica assassina sou, però tractat des d'una perspectiva molt singular, perquè s'aprofundeix molt més en la densitat mental dels personatges del que és habitual en aquest tipus de sèrie. Sí. Té un sentit d'humor negre, diria, que la fa molt atractiva.
Molt divertit, sí.
I es veu una, aquesta sèrie?
Això es veu a l'HBO.
HBO.
A l'HBO hi destaquen sobretot la Sandra Oh, que la gent potser la recordarà per Anatomia
de Grey. Sí, home, sí, la oriental.
I no és tan coneguda la Jodie Comer, però fa un paper magnífic en el paper de l'assassina, que és...
T'enamores d'ella completament.
Sí,
fa molt, molt bé.
I ha renovat, ja, més.
També s'ha estrenat l'última temporada d'una comèdia sobre política.
Leon, I'm not sure about this part where I say I want to
be president. La vuitena temporada ja de VIP, que és el retrat d'una vicepresidenta dels Estats Units, i el seu sèquit, el seu exèrcit d'assessors, caps de comunicació, etc.
Exèrcit d'ineptes.
Exacte. És la comèdia política segurament que més mossega la política moderna. A més, és d'aquestes sèries que dialoga molt amb la realitat. La Sabina s'ha convertit en una mena de retrat dels polítics reals. I, a més, Julia Louis-Dreyfus, que és l'actriu que la interpreta i també productora de la sèrie, fa una feina extraordinària. És un personatge molt poc empàtic, que diu... Saps aquells polítics que diuen el pitjor que es pot dir en el pitjor moment possible?
Sí, oi.
Doncs la comèdia...
Sí, vergüenza política, no?
Exacte. Cada cop que obre la boca, pateix. Hi ha un moment, per exemple, que li diuen en el discurs, llegeix el seu discurs i diu que ha de dir vull representar a tots els americans, i llegeix la frase en balauta i els diu als seus assessors. Home, a tots, no, eh? Uns quants, si cas. Vull dir, aquest és el nivell d'humor que gasta la sèrie, que és del creador de Thick of It, que és un senyor que ha demostrat una gran visió a resaltar la política moderna.
De fet, la fórmula té 15 anys. Des que es va estrenar de Thick of It i després va fer aquell salt al cinema Mean the Loop i després els 8 anys de VIP, en total ja fa 15 anys que aquesta fórmula funciona perfectament. Tot i que aquí VIP no ha tingut tant d'èxit o no és tan coneguda com als Estats Units. O...
Potser perquè parla molt de política nord-americana i de les seves interioritats.
Hi ha un tema, sí.
Però quan es parla de sèries polítiques, és de les imprescindibles, perquè és molt punyent mostrant la realitat.
Bueno, i quan es parla d'Emmys també, perquè la Julia Louis-Dreyfus, que mencionava el Pep, té el rècord, és la intèrpret, tant actors com actrius, que més Emmys ha guanyat pel mateix paper, que és aquest. Són 6 Emmys per aquest paper, poca broma.
6 Emmys té?
Sí, 6.
Coroi. Quantes temporades són? 8?
8. Aquesta és la vuitena, la nova.
O sigui, per entès, de 7...
De 6 temporades,
no, de 7...
De 8, de 7, n'ha guanyat 6. Correcte.
Que Déu-n'hi-do, eh?
I segurament vindrà, esperem, el 8è, l'última temporada, probablement quan hi anirà una altra.
Una minissèrie.
It was a fine affair. Doncs això és una minissèrie que es diu Fossey Verdon.
O Bob Fossey.
Bob Fosse, sí, senyor.
Correcte. Aleshores, jo us diria, si us agraden els musicals, no us el podeu perdre. Perquè retrata la vida professional i personal del Bob Fosse, el coreògraf, que l'interpreta el Sam Rockwell, d'una manera, i guanyador de 8 premis Tony, d'una manera magnífica, i també retrata la vida, la relació amb l'actriu ballarina Gwen Verdon, que l'interpreta la Michelle Williams. La manera com retrata la relació i al mateix temps la vida professional és magnífica. El primer episodi, per exemple, el dediquen a la preparació de cabaret. És molt detallista, molt, amb el que passa darrere les càmeres. I només per això, els que us agradin els musicals, és imprescindible. Els que no us agradin, que és una possibilitat, també l'heu de veure. Per què? Perquè atrapa per com retrata la hipocresia i la fredor del món de l'espectacle, que és a mi, que jo no sóc molt aficionat als musicals, és el que més em va seduir de la sèrie, juntament amb l'ús de la música, que fa, evidentment, una sèrie que tracta musicals, té molta música, però la fa servir de vegades, per exemple, per generar flashbacks o per introduir-se en la ment dels personatges.
Que és una de les essències del musical, que per mi és una de les virtuts que té la sèrie, i a més reivindica un personatge que és Bob Fosse, que tocava potser que la indústria mirés cap a ell, perquè bé, aquest senyor és el del jazz, o de cabaret, efectivament, un senyor que ha contribuït decisivament al musical modern, i aquesta sèrie crec que li fa molta justícia, i el Rockwell fa una interpretació extraordinària, a més.
En pocs episodis, perquè és una minissèrie, recorrerà tota la seva carrera, per tant, a mi m'ha semblat molt recomanable i s'estrena demà a l'HBO.
I una sèrie britànica, Toni?
Sí, Informer.
I'm Raza. I go out. chill out.
You want to see something cool?
Mira, aquesta Jordi, és més de les teves, penso. Aquesta s'estrena, de veritat.
Si et dic el que estic veient ara, perquè estava allò, és la meva vida durant la sèrie, és una relació molt rara. No, perquè vaig acabar de crear una segona temporada.
D'acord.
Que, per cert, deixa-m'ho dir, que jo que no sóc de les sèries d'aquestes que diguis, bueno, necessito que la meva vida es moguin coses.
Passi més coses.
He de dir que he disfrutat com un... O sigui, jo no... És a dir, quan em preguntava per què aquesta sèrie s'ha deixat fer... S'ha deixat fer, tot es pot fer. Però que una sèrie hagi parlat de la monarquia britànica com parla és perquè parla molt bé d'ella. Mm-hmm. I a la monarquia el que li interessa és salvar l'honor de la família, no dels que l'envolten. No només és patrimoni això de la monarquia britànica, això també passa a la monarquia espanyola, que els que l'envolten se'ls refoten i l'únic que volen és salvar els seus. I això és la imatge que dona aquesta sèrie, que és ella. Mm-hmm. O sigui, el significat del qui és aquesta reina. És a dir, si hi ha una professional en la matèria, és la reina d'Anglaterra. I això es demostra ja a la sèrie, perquè se li enrefot a la sèrie el Felip d'Edimburg, se li enrefot, i de quina manera.
Sí, sí,
és que l'interessa d'ella és el pilar, és el pilar de la sèrie.
Bé, vaig acabar aquí, i llavors, entre que tenia que caminar HBO i baixar-m'ho i posar-me HBO, perquè he de veure el John Pope, perquè si no veig amb algun matarà...
Has de veure el John Pope.
No, és no, la primera... Moment. Però, moment, entre John Pope... No, John Pope i aquesta és la que vull veure ja, però allà es va colar enmig del no-re una que tinc la sensació de que és una sèrie... No és una sèrie. Aquesta època de la sèrie és menor. Hosta... Però mira, està bé, que és això de l'American Crime Story...
Bueno, això de Simpson.
No, estic veient el Gianni Versace.
Ah, que està molt bé, eh?
Està molt bé, jo crec que és una mica sèrie B, també, eh? Però està molt bé.
És American Psycho.
És American Psycho, exacte. I a més perquè em pensava, a mi la història del Versace tampoc m'interessa gaire, però clar, no és la història del Versace, és la història de l'assassí. Sí.
Que l'actor...
Què tal, bro?
Bon dia. Com esteu? Esteu mentint, no? Suposo?
No.
Tot fent temps perquè tu arribessis.
Escoltava el cotxe i
pensava... La primera part, perquè ens entenguem, he de veure la Jota Simpson i la pregunta que volia fer, si era tercera, ja, o
sí,
alguna
cosa. N'hi haurà.
Se sap d'aquí o alguna
cosa? Lady Di, no?
Era el pla, sí.
Era Lady Di.
Menys que ho canviïn. Jo et dic, i reincideixo, en la proposta, has de veure Line of Duty.
Si et dic qui m'ho va dir, també, que he de veure-la, no ho diré, però...
Digue-ho.
No. Digues, Ken.
És exactament el teu estil 24 acció, que passin coses, no deixar-te respirar, i tens quatre temporades
quan
de Netflix.
Quan estaven en emissió, a vegades se les comparava moltíssim.
I la cinquena arribarà, bueno, s'ha estrenat fa poc al Regne Unit, està en plena forma. Ah! Jo et diria que molt bé, les que has dit, però... Line of Duty és exactament el motiu que et farà estar fins a les tantes de la matinada.
És que tu saps que jo sóc d'aquests, eh? Més ahir encara, per exemple, encara parlaven de... Bueno, Designated Survivor i tal. Sí, que també...
Que tornarà, però... per cert, aquesta, eh?
Sí?
Netflix l'ha salvat.
Ha salvat.
Sí.
Per tant, hi haurà tercera.
Tu mires a l'IMDB la fitxa i ja posa preproducció.
Epa.
Això vol dir que finalment els faràs.
L'han salvat, eh? Salvat.
Sí.
Però com
sí.
És que no fas cas de recomanacions que venen de gent amb criteri, com Antoni de la Torre?
Ja. Line of Duty. Sí, Line of Duty.
Bueno, perquè conec una mica per on va, és respecte.
Sí, Line of Duty. Sí, la veuré. Però permeteu-me que vagi...
No, té un
problema. La persona que està veient Designated Survivor... L'Adriana, amb aplaudiments i ovacions, perquè hi ha tercera temporada.
Sí.
Que, per cert, també es va quedar a quadres quan va veure aquell final.
És que aquell final no podia no continuar, per l'amor de...
No, perdó. Jo me'n refereixo al final de...
De la primera.
De la primera i mitja, no és?
Sí, primera i mitja, és veritat, de la pausa. Sí, allò és terrible.
Sí, allò és terrible.
És terrible.
El cotxe.
No feu espòilers.
No.
Ja saps que veus espòilers. Pobre cotxe.
Val, Pep, tu vols parlar d'una sèrie basada en una pel·lícula. Per cert, aquesta on es pot veure?
Això d'Informer, perdó. És a Filmin, és la història. És una sèrie sobre un noi d'origen pakistanès que és coaccionat per un agent antiterrorista perquè esdevingui informant. Té molt bones interpretacions. Està plena de girs, plena de secrets que es destapen. Té un bon repartiment. Aleshores, a la gent que, diguéssim, a mig camí entre The Night Of i Line of Duty...
I Bodyguard, una
mica. Podeu trobar...
Això sí, Filmin, eh?
I es troba a Filmin i està molt bé, realment.
Val, Pep, anem acabant, va.
Això és Hannah...
Let's talk about your father.
Sèrie basada en una pel·lícula estrenada el 2011 dirigida per Joe Bright, que recupera l'essència, és a dir, una adolescent que ha estat entrenada pel seu pare per ser una assassina mercenària, que aleshores la CIA doncs la vol reclutar i ella fuig. A partir d'aquí el primer capítol és literalment la pel·lícula, si vols, més sintetitzada, i la sèrie, en canvi, acaba doncs, ampliant l'espectre de personatges, aprofundint molt més en la noia, i conserva aquell esperit d'escenes d'acció pròpies de la saga Bourne. És bàsicament un retrat psicològic, però cada cop que hi ha un espatec de nates, em permet l'eufemisme, la veritat és que la sèrie funciona molt bé. A Amazon Prime.
Va. I atenció, perquè hem d'acabar parlant... Això és diumenge que ve?
A la matinada de diumenge a dilluns.
Dilluns en parlarem aquí al Monarracú, sí, dilluns que ve, que és la tornada de la sèrie definitiva amb la última temporada de... Joc de Trons. Es podrà veure a Movistar i a l'HBO.
Seria molt interessant saber la dada de gent que l'ha vist en directe.
Aquella nit,
aquella nit. Per tenir... No, perquè crec que serà una xifra sorprenent.
Bueno, serà sorprenent, sí.
Mirar les xarxes serà un bon indicador, sí. Perquè estic segur que la gent la retransmetrà.
No m'enganyaràs amb això. No, les xarxes...
No, a nivell de gent desperta.
La nit dels Oscars, però la realitat sí. És que l'escolta. És a dir, veuràs que hi ha molta gent efectivament connectada, perquè a més es farà parlar molt, però això no donarà un número.
No
diràs, hola... Perquè després passarà el que passarà, que tindrà un 2%.
No, perquè hi ha gent que fa 35 retuits, o 35 tuits del mateix tema, i compta com 35.
Aquí el que es donarà és que hi haurà moviment, però que la sèrie tampoc... És a dir,
segur que hi haurà dades,
eh? Sí. També crec que podent-ho veure-ho en diferit, potser primer no, però poder-ho veure en diferit al cap d'unes hores...
Sí, també és veritat. Sí, la gent, el que sí és cert que se'n parla molt i és d'aquestes temporades que es retransmet en directe.
Vigileu el dilluns.
Però pensa que coincideix amb l'inici de Setmana Santa, molta gent de vacances, i jo crec que serà una dada... La gent no està esperant.
No. Jo crec que serà, sens dubte, el dia de més consum de televisió amb una sèrie matinada... en directe amb plataforma digital.
Que l'equivalent amb cines o que està passant amb els Avengers.
Correcte.
Que és increïble el ritme d'entrades anticipades. Triplica Star Wars.
Sí. Aviam. Quant dura? És que he vist aquí un capítol...
Només són 6 episodis. Ja està. Estem fent aquí una prèvia tan...
Ja. 5 d'una hora. I l'últim de 80 minuts, és l'últim, més o menys?
Bueno, n'hi ha 3 que fan 1:20. I els altres 3, vora 55 minuts.
I per què no han dividit, com és normal, en fer un 13 capítols de 40 o 45?
Crec que les altres tenien 10, eh?
Que cada episodi sigui èpic. Crec que la idea és que cada episodi superi.
Però quan més llarg, més èpic, tu creus?
No té per què, però depèn. Si volen muntar... Perquè un dels problemes clàssics que ha tingut Joc de Trons és que jo faig broma amb això i dic minuto resultado. Que van de, no? Sí. Van de camp en camp, van per cada regió de...
Bueno, si em permet, i per morts. També.
Morts. Morts per minut.
Què estan fent a Winterfell?
Res, 10 minuts.
I no s'ho morro.
Però no, però... Jo considero que ja estic molt posat a la sèrie, però com parlen des de fa 10 anys cada dia aquests dos...
I ets expert.
Jo m'ho sé tot.
Ets expert sense voler.
Doncs
aquest minut resultat fa que de vegades que per crear escenes d'una intensitat dramàtica important necessitis més espai. Aleshores, si recordem els grans moments de la sèrie, sovint han estat episodis en els quals aquesta feina d'anar d'un lloc a l'altre s'ha aturat per deixar espai, no, a que hi hagi un moment que pugi en tensió. Aleshores, entenc que si planegen un episodi d'hora i 20 minuts, és que hi haurà batalla o hi haurà alguna cosa...
Hi haurà teca, sí.
I que volen fer espectacle, que és, al final és el llegat de Joc de Trons.
Sí, no?
És fer a la tele un espectacle
La música, per exemple, és collonuda. No, a mi m'agrada molt.
Sí.
Per exemple, no?
2:15. No parlarem ara dels sèries jonquis.
No cal. Vull dir, tampoc... No és una gent
dilluns, que
es va lucrar amb això.
Dilluns aquí, us vull. Ara, haureu de parlar...
En codi.
Bueno. Sí, em sap molt greu pel Sergi Pàmies, perquè sempre diu que
escolta'm... Que espòilers d'igual, no?
Clar, no. També entenc que es pot entendre si el dilluns ho metessin en prime time a les 10 de la nit. Sí, sí. Sento les dues de la matina, jo crec que el dilluns hem de preservar la...
Hauríem de fer dues freqüències, una amb spoilers.
Correcte. Sí, efectivament. Hauria de fer una...
Freqüència amb spoilers.
Sí, perquè més, no hi ha cosa pitjor, perquè passarà una cosa dilluns, que els que l'han vist... Ja no els dirà, bueno, expliqueu-me alguna cosa més que us ha semblat i tot
més.
I els altres no voldran escoltar-ho perquè...
Bueno. No, però es pot parlar a nivell d'opinió. Sí, m'ha agradat molt perquè no sé
què. Sense entrar en la trama.
El famós no us decebrà.
No us decebrà.
Espera un moment, perquè ja m'ha arreglat la màquina.
Ja està. Maquineta,
Bueno, Prieto de la Torre, moltes gràcies. Eh?
Aquí
només parlem de Homigal i parlarem també, sí, de...
Malalt.
Bueno, del sopar.
Bueno, del sopar? Quin sopar?
Del sopar?
Què sopar?
El d'Albertín.
Ah, perdona! De què parla l'Albertín?
De quin sopar es pot parlar?
Bueno, són tres sopars.
Un 15 a Espanya i un 11 a Catalunya.
Sí. Sí, bueno. Sí.
Espanya no és una xifra...
No és
mala xifra. Catalunya no està mal, és curiós.
No és mala xifra.
Un moment.